Església d'Urgell, una mirada a la diòcesi d'Urgell.
Bona nit i benvinguts a Església d'Urgell, el programa que els ofereix informació religiosa i cultural de la diòcesi d'Urgell. Gràcies per acompanyar-nos. Per aquesta nit hem preparat un monogràfic sobre la comunitat evangèlica de la Seu d'Urgell que ens hagués agradat de fer durant la setmana de pregària per la unitat dels cristians dels passats dies 18 al 25 de gener i que finalment no fou possible per motius de la pandèmia que estem patint. No hi faltarà la secció Preguntes que ens fem sobre, on una setmana més el nostre col·laborador, mossèn Ramon Sàrries, ens respondrà una d'aquestes preguntes sobre la Bíblia, aquesta setmana també. L'Àlex Alsina té cura de la tècnica, la direcció i presentació a càrrec de Maria Marín, qui els està parlant. Som-hi, doncs! I com us dèiem a la introducció del programa, doncs encara ressona en nosaltres, aquí a Església d'Urgell, la celebració de la setmana de pregària per la unitat dels cristians, que tingué lloc, com saben, del 18 al 25 de gener prop passats. I d'alguna manera volem fer-nos ressò com un record d'aquesta celebració, ressò, deia, d'una comunitat evangèlica que resideix a la nostra ciutat, a la Seu d'Urgell, i també per la seva vinculació fraterna amb els cristians catòlics de la comunitat parroquial. Ens acompanyen per parlar-ne en Benjamí Penalba, que és pastor de l'Església Evangèlica, aquesta que hem citat, a la Seu d'Urgell, i el saludem. Bona nit.
Hola, bona nit.
Gràcies per ser aquí.
A vosaltres per convidar-me.
Carmen Esaú és mare de família, de 7 fills, i col·laboradora d'aquesta Església Evangèlica. Hola, bona nit, Carmen.
Hola, bona nit.
Gràcies per ser aquí. Òscar Rossell és metge pediatre, marit de la Carme, amb els 7 fills, i també col·laborador de l'Església Evangèlica. Bona nit, Òscar.
Bona nit.
Agraïdíssims de que estigueu aquí amb nosaltres i sobretot de que ens vulgueu parlar tant i tan bé com ho fareu de la vostra comunitat evangèlica i sobretot també de la relació que manteniu amb la nostra comunitat cristiana catòlica de la Seu d'Urgell.
Mm-hmm. Pues sí.
Doncs anem per feina?
Anem per
sí?
feina.
El primer que suggeria de demanar és des de quan està establerta la vostra comunitat aquí a la Seu d'Urgell?
La comunitat evangèlica de la Seu d'Urgell vam començar aproximadament fa 23 anys. Ens reuníem primer per cases, en petits nuclis, i després vam començar a reunir-nos en algun local de l'Ajuntament que ens deixava, i ara ens reunim normalment al centre cívic, fora de la pandèmia, que s'ha tallat una miqueta el puesto per reunir-nos. Però portem aquí aquests anys, 23.
23 anys, Déu-n'hi-do. Mm-hmm. I aquesta comunitat són... Quants membres teniu actualment?
Sí, doncs aproximadament, corregeix-me, Benjamí, però serem uns...
35.
Sí, aproximadament.
35, 40, sí.
Molt bé.
Entre, persones més joves, més grans, nens també, i també tenim molta relació amb alguna església evangèlica d'Andorra.
Ah, que bé.
Perquè al principi ens reuníem conjuntament, però després, com érem més gent aquí a la Seu d'Urgell, doncs ja vam quedar-nos aquí i fer totes les reunions, totes les activitats solament a la nostra ciutat.
Sempre va bé que aprofundim en les característiques de la vostra església. Per exemple, doncs, com va néixer, qui la va fundar, quines són les creences, què es fa en una celebració habitual entre vosaltres com a comunitat.
Sí. Bé, a nivell de com s'origina l'Església Evangèlica, és molt antiga, en aquest sentit estem parlant del segle XVI, i un dels més significatius en quant a la formació de lo que és l'Església Evangèlica va ser Lutero. Lutero era catòlic, però en aquell moment va entendre que algunes de les pràctiques que es feien en aquell temps no era o no veia ell que foren d'acord amb el que la paraula de Déu, la Bíblia, deia. I d'aquí va protestar dintre de l'àmbit de l'Església Catòlica, va ser subjecte de judici per part de l'Església Catòlica i, bueno, d'alguna manera va començar una escissió, podríem dir, no? I d'alguna manera es forma, ell va marcar totes les seves idees, cridades tesis a davant de l'Església de Wittenberg, Alemanya, i va marcar el que ell considerava que no s'estava fent bé, no? I d'aquí ve la famosa, les tesis de Lutero, que es van en aquell moment gravar o clavar davant d'aquella porta d'aquella església. No solament Lutero va ser l'originador d'aquest moviment, i d'aquí el concepte luterà, que és un concepte alemany pròpiament com a origen, també n'hi ha molts altres que després van seguir fent reformes. Aquí ve el concepte de reforma, és a dir, l'Església necessitava tindre una reforma en quant a les formes de fer i les formes de ser i les pràctiques que feia. I d'aquí hi ha aquesta decisió. Evidentment, d'aquí doncs, la cosa ha anat, o sobretot en aquests moments, va haver-hi molta divisió molt profunda i realment, bueno, fins avui en dia, com aquell qui diu, hi ha aquesta situació, no? Aquest poder va ser l'origen de l'Església. Fonamentalment, l'Església evangèlica té com a norma, com a principi fonamental, el fet de seguir el que la Bíblia diu i estableix, com a norma bàsica i única. Uh-huh. És a dir, no altres fonts o no altres mitjans, com per exemple l'Església catòlica, té molta importància la tradició. En canvi, l'Església evangèlica, fonamentalment, és no. Anem i tornem a la Bíblia. Aquest era l'origen de lo que, d'alguna manera, Lutero i altres que també van ser reformadors en aquells moments, pues, volien. És a dir, tornem a lo que diu la Bíblia. Anem a veure què està dient la Bíblia en quant a la forma de viure, a la manera de fer, a la manera d'actuar. I aquesta, fonamentalment, és la idea principal. L'Església evangèlica es fonamenta principalment amb el fet d'intentar retornar als orígens de lo que la Bíblia diu i tindre-ho com a norma única de fe i conducta, no? El tema de lo que és la Bíblia, la paraula de Déu. És veritat que hi ha algunes diferències amb alguns llibres en quant a l'Església Catòlica i l'Església Evangèlica. Sí. Fonamentalment tenen que veure amb el cànon, amb com es va escriure el cànon, quan es va donar o es va autoritzar que un llibre fos canònic o no, i aquí hi ha uns 6 o 7 llibres de diferència aproximadament, que l'Església Catòlica té de més, i que en canvi, amb els seus moments, és a dir, estem parlant del cànon, quan es va definir i decidir la Bíblia, quins llibres eren d'acord per la fe, i altres pues, que no ho eren. No? I d'aquí és on hi ha aquesta diferència entre alguns llibres, entre una església i l'altra, entre una església o comunitat i una altra, però fonamentalment són aquests 6 o 7 llibres que n'hi ha.
I aleshores, quan parlem de la celebració litúrgica, per entendre'ns, el que nosaltres cristians diríem, catòlics, diríem sí, com l'Eucaristia, vosaltres com feu aquesta celebració?
Nosaltres el que fem, la celebració, és buscant el que Jesús va instituir en aquell moment, que era amb un sopar, que estava amb els seus deixebles, i hi havia pa i vi, com altres aliments, entenc, però va utilitzar aquesta simbologia del pa i el vi per recordar el que ell poc després va fer, que és entregar la seva vida, no? La seva vida i la seva sang. I literalment, tres evangelis ho diuen molt clarament, i també Pau, a Corintis, parla de que quan va arribar el moment va agafar pa i el va repartir entre els que estaven a la taula amb aquests deixebles, i els va dir que aquest és com si fos el meu cos que us entrego per vosaltres, i quan va agafar el vi va dir aquesta és la meva sang que entrego per vosaltres. Nosaltres ho entenem des del punt de vista de la simbologia que en aquell moment hi havia a la taula. A més, són elements absolutament propers i fàcils de veure i d'entendre, no? I utilitzem aquests dos elements per participar. Normalment, moltes esglésies es fa setmanalment, altres ho fan un cop al mes, o cada 2 setmanes. En fi, no hi ha una estructura definida ni clara. Cada església té una mena de diferenciació amb aquest tema. Però és el fet de participar del pa i el vi recordant l'entrega de Crist per cada un de nosaltres. I això és el que creiem que diu la Bíblia en aquest aspecte i el que Jesús va deixar entendre als deixebles.
Molt bé, doncs ja aniran sortint més coses. I tant. Quines diferències, si ja una mica el fil del que has anat dient, Benjamí, hi hauria entre... Per, també, sobretot, pensat la gent que ens està escoltant, que potser no en té molt de coneixement, altres en tindran molt, coneixeran plenament, però per aquells que no ho coneixen de prop, no ho coneixen suficientment, doncs quines diferències hi hauria entre, entre catòlics i evangèlics?
Sí. Podem parlar de la part pràctica, però per donar la base d'aquestes diferències, quan l'Església protestant o evangèlica, que són quasi bé sinònims, però per no entrar en més detall, quasi bé el mateix, doncs quasi la doctrina en l'Església protestant es pot tenir com cinc pilars, que les diuen les cinc soles. La sola fe, la sola gràcia, la sola escriptura, solament Jesús i solament a Déu la glòria. Que vol dir, sola escriptura, que la base de la nostra fe està basada en l'escriptura. Això és la norma de fe i conducta i és, té l'última paraula i la primera, en un sentit. La sola fe, que es podem apropar a Déu no per els nostres esforços, sinó creient el que Ell ha fet per nosaltres. Vull dir, quasi com que el cristianisme en l'Església evangèlica és l'esforç que fa Déu per apropar-se a nosaltres, nosaltres, i nosaltres l'acceptem. No és tant l'esforç que fa l'home per apropar-se a Déu, sinó el que fa ell. I la fe, sola, la sola fe, ens dona el seu perdó i salvació i entrada al regne de Déu. La sola gràcia és que és... un do de Déu. No és que nosaltres es guanyem la salvació, sinó que Ell ho fa. I la sola, solament Jesús o solament Crist és que Ell és el centre de tot. I per això ens agrada sempre parlar molt d'Ell. Alguna persona diu, que t'heu obsessionat amb Jesús? Bueno, és que Ell és el centre de la nostra fe. Clar. Tant de bo.
Clar.
I després solament a Déu la glòria, que la salvació no està en l'Església evangèlica, tampoc està en l'Església catòlica, tampoc està en l'Església ortodoxa, està en Crist, en Déu.
Clar que sí.
I ell, i per això les cinc soles dona després que el desenvolupament d'aquestes cinc soles es manifesten en la celebració i en el modo de viure. Per exemple, creiem que tenim la salvació en Déu perquè Déu l'ha fet tot. I doncs no fem coses per guanyar la salvació, sinó que com Déu ens ha donat la salvació, estem agraïts i fem les coses. I el que tira de la carreta és la fe en ell i no els nostres esforços. Per exemple, no tenim imatges en l'Església perquè pensem que és solament Crist, solament Jesús, i que els intermediaris, siguin la seva mare, siguin els apòstols, són secretaris, són intermediaris, però si podem anar a Déu directament, per què anar a un subordinat, no? Es dona, ell és l'únic mediador. Per exemple, creiem en el sacerdoci de tots els creients, és a dir, que tots els creients tenen la possibilitat d'apropar-se a Déu i d'estendre el seu regne. I per això, per exemple, la vocació al treballar és, com deien alguns, és vocatio Deu. Vull dir, un treballant tant a l'Església com a l'arquebisbe o un treballant al carrer recollint escombreries està fent una feina per Déu i cadascú es pot apropar a ell independentment de la seva ètnia, del seu sexe, de la seva feina, la seva edat. I això ens dona una relació amb Déu molt propera, molt universal i molt que depèn d'ell, no de nosaltres. I també pues unes celebracions que normalment són bastant més familiars, no en totes les denominacions evangèliques, però sí en moltes, perquè són més naturals, més com un sopar que no com una festa, que no tant com una reunió rígida, no? Són alguna d'aquestes diferències.
Sí, molt interessant. Si us sembla, continuarem parlant, ara fem una petita pausa per descansar i que els oients també descansin uns segons i continuem. Bé, doncs continuem endavant. Estem fent una conversa molt interessant amb els nostres germans de la comunitat evangèlica d'aquí de la Seu d'Urgell i els que hem convidat de fa temps que anem darrere aquesta entrevista, però amb motiu sobretot d'aquesta celebració que hem viscut darrerament de la setmana de pregària per la unitat dels cristians, celebrada, com saben, del 18 al 25 de gener, doncs hem convidat als nostres germans d'aquesta comunitat evangèlica, Benjamí, la Carme i també l'Òscar. I ara l'Òscar, abans de la pausa, ens estaves parlant d'aquestes diferències que hi hauria, aquest matisos que hi ha entre una i altra. Havies acabat o vols dir alguna cosa?
Bueno, crec que aniran sortint alguna més, sí? Però per donar la paraula també a la Carme, que potser vol parlar d'alguna altra cosa.
Doncs a Carme li podríem demanar, perquè estem molt interessats, com és aquesta relació de la vostra comunitat amb la nostra comunitat catòlica de la Seu d'Urgell, que segur que n'hi ha, i bastant, estic segura.
Pues perdó que parli en castellà, que m'expreso millor.
Tranquil·la.
Nosotros desde el principio siempre hemos buscado relacionarnos con todos los que creen en Jesús, porque también Jesús dijo que conocerán que sois mis discípulos no por vuestras creencias, no por la forma de vestir, sino por vuestro amor entre vosotros. Y hemos tenido aquí en la Seu d'Urgell muy buenas relaciones con creyentes de la Iglesia Católica. Hacíamos reuniones de estudio bíblico cada 2 o 3 meses con un grupo, y la verdad es que era de mucha bendición, porque aprendíamos y lo que compartíamos lo teníamos bastante en común, y bueno, era muy edificante, como nos gusta decir, ¿no? Y luego, aparte de eso, también las reuniones con familias de aquí, de la Iglesia Católica, que teníamos en común pues el hecho de tener hijos, ¿no? Muchos hijos. Entonces nos podíamos dar apoyo en temas pues del matrimonio, la educación en la fe de nuestros hijos. Y también ha sido buenísimo, y hemos establecido amistades realmente muy buenas a través de esto.
Estáis contentos, esteu contents d'aquestes relacions, d'aquesta amistat, d'aquest seguiment, perquè no és una cosa esporàdica, sinó que hi ha també com una fluïdesa dintre. Ara no podem parlar en el context de la pandèmia, perquè aleshores ja sabem que les coses han canviat. Però abans era una relació freqüent.
Molt, molt interessant i freqüent. Normalment cada mes i mig o dos teníem una trobada ecumènica, l'Església Evangèlica, l'Església Catòlica, i compartíem la paraula, justament. Bueno, l'iniciador d'això, jo no estava al principi, l'Òscar podrà parlar més del pare Parés, que va ser el contacte poder original amb el que es va començar...
El rector de la catedral, mossèn Xavier Parés.
Exacte, i es va començar a fer aquesta activitat, no? I recentment, bueno, crec que ja es quedava un o dos capítols per acabar el llibre de fets, que és l'últims estudis que hem estat fent, que s'ha tingut que aturar, malauradament, per el tema de la pandèmia, però que el que busquem és això, tindre comunió a través de llegir la Bíblia i entendre el que la Bíblia mateixa ens està dient, no? Amb la relació que passava en aquell moment. Quan Lluc va escriure aquest llibre, doncs, d'alguna forma explicava el que passava amb Pau, especialment, sobretot, l'última part, i a partir d'aquí, doncs, conversar-ho, xerrar-ho entre nosaltres, i aquestes trobades han sigut molt interessants. Un grupet maco, a vegades hem sigut 14, 15, i a vegades no tants, poder, però han anat variant, no? Però ha sigut molt, molt interessant el poder llegir la Bíblia i poder entendre el que la Bíblia ens està dient, no?
I si em permetia afegir, també fèiem reunions una vegada a l'any, ajuntaven un, dos o tres dies per tenir aquestes trobades, per l'oració i pregària conjunta, per la unitat dels cristians, i ja l'any passat va ser el 15è any que ho van fer conjuntament i sense interrupcions. I és un bon moment per conèixer. Un dels propòsits era que, si tots som fills de Déu, si som germans en Crist, i els germans ens han de conèixer, la família s'ha de conèixer, i guardar aquests moments, encara que no siguin tan freqüents com diaris, indudablement, però sí, amb certa regularitat, pues es donava aquesta comunió de poder compartir i de poder tenir relacions que després, en el dia a dia, quan estuvem per el carrer, quan es veiem al mercat, en la feina, on sigui, pues podem pregar uns per altres, saludar-nos i ocupar-nos uns dels altres. I ha sigut una molt bona experiència i continuarà sent, no? I aquí fem eco de les paraules de Jesús, que precisament, si volem estendre el seu regne, pues hem d'estimar-nos els uns als altres i hem de guardar aquesta unitat. La unitat no institucional, sinó unitat de contacte personal.
Clar que sí.
De família.
És a dir, que l'Evangeli, que és el mateix per a vosaltres com per als catòlics, doncs s'ha de viure amb cada persona que tens al costat, no només quan fas la celebració.
Evidentment.
I això també atrau, perquè la manera de viure Jesús, entenc pel que dieu, la manera de viure Jesús és, clar, és apropar aquest regne a cada persona que ens ve a trobar. Per exemple, tu, Òscar, a la teva consulta de pediatria, que els nens ho deuen passar molt bé amb tu. Sí, segur.
I jo amb ells.
I els pares, doncs, també, com tu els tractes, també és un testimoni, sí. No? Mm. I tu, Carmen, doncs, amb els teus fills, amb la gent que tens al costat, els veïns, no? En general, no?
Pues sí, además el hecho de que nosotros queremos también transmitir la fe a nuestros hijos, no por la enseñanza solo, sino por la forma de vivir, la forma de que como estructuramos pues nuestras actividades, uh-huh. nuestras amistades, a través de nuestra hospitalidad, y que ellos uh-huh. lo vean y lo vivan también.
Sí. Sí, yo creo que es muy importante entender que el cristianismo es un 24/7, 365. Vull dir, que no es viu el día que vas a la misa o a la reunión o al culte, como nosotros lo denominemos, sino que es en el día a día, quan estàs dormint, quan estàs treballant, quan Clar. Estàs menjant, quan fas oci i quan estàs en família. I que l'Evangeli és per el dia a dia. És una vida abundant, diària, no sense problemes, realista, sí. però és diària. I l'Evangeli es viu cada dia en cada aspecte de la vida.
Això mateix. Plenament d'acord. Doncs hem de deixar-ho aquí, perquè el temps que teníem dedicat al programa, que dediquem cada setmana, ja l'hem exhaurit, però estem oberts, que si un altre dia voleu venir i parlem d'un altre tema, el que vulgueu, ja sabeu que teniu els micròfons oberts d'aquest programa Església d'Urgell, perquè sou germans nostres i a més sou de la nostra comunitat, de la Seu d'Urgell, la nostra ciutat, per tant, teniu les portes obertes aquí.
Moltes gràcies.
Hem d'agrair, doncs, Benjamí Penalba per aquesta participació, també Carme Esaú i Òscar Rossell, i fins la propera. Enhorabona, felicitats.
Gràcies.
Esteu escoltant Església d'Urgell.
I ja la secció preguntes que ens fem sobre. Estem al final del programa, però aquesta secció de cap manera la volem deixar perdre. I continuem amb els temes de la Bíblia, de la creació del món, dels primers capítols del Gènesi, en definitiva. I afortunadament contem amb un col·laborador assidu del programa que ens està orientant molt a preguntes que tots plegats ens fem sobre temes de la Bíblia una mica foscos o inintel·ligibles per la ment humana si es volen fer una lectura de tipus històric o científica. Mossèn Ramon Sàrries, bona nit.
Bona nit.
Gràcies per ser aquí de nou.
Ja t'esperava.
És estudiós de la Bíblia, rector de la parròquia d'Andorra la Vella i arxiprest de les Valls d'Andorra. Mossèn Sàrries, la pregunta. Quin fou el pecat original?
L'altre dia parlàvem del pecat original. Qui va haver un pecat original? Ara la pregunta que em fem, i quin va ser aquest pecat
Exactament.
Original?
Exactament.
Clar, la Bíblia no ho diu. La Bíblia no ho diu.
Doncs... I vostè, no pot dir, aleshores, no ho sap, o què?
No pot dir... Aviam, si ho agaféssim literalment, com que es mengessin la fruita d'un arbre... Aviam, per això n'hi ha per tant.
Sí.
No diu una poma, eh? La fruita d'un arbre, per això tampoc diu. Bueno, no ho diu ni ho pot dir, perquè el pecat, tot i ser real, no és històricament constatable. No és històricament constatable. No podem dir que el dia van fer això i això com que està prohibit o això era dolent, això era un pecat. No, això no existeix, aquestes circumstàncies. No pot comprovar-se en documents. La narració bíblica sobre el pecat original és un muntatge fet sobre una gran veritat. L'home va pecar en el passat i per això peca encara en el present. La inclinació que existeix en tots els homes a fer el mal exigeix que hagi existit el mal des del començament. La tendència que encara tenim ara és perquè ja hi va ser el començament. Com que tots pequem, aquesta inclinació existeix en el cor de tots els homes. Ha passat a tots. Per això diem que es comunica a tota la humanitat. Per expressar això, l'autor utilitza el llenguatge dels símbols propis de la seva cultura. Parla d'una serp, d'una mentida atenció, perquè això és important. En el relat bíblic es parla d'una mentida de la serp. La serp vol enganyar la dona amb una mentida. Es parla de la nuesa, de l'home nu despullat davant de Déu, de la veu de Déu, es parla d'amagar-se. Per l'autor, tot home és Adam. Cadascun de nosaltres som Adam i tot home és pecador. Per això no pot respondre's la pregunta de quin fou el pecat d'Adam. La Bíblia no l'identifica ni és aquesta la intenció de l'autor. El pecat és perceptible, detectable, sentit per tots i cadascun dels homes, però no és verificable històricament. El pecat d'Adam i Eva és històric en el sentit que és real, però no verificable. Fixeu-vos, la diferència. És real, va existir, però no podem dir, no hi pot haver el periodista i dir, ah, tal dia vau fer això. No, això no pot, no és verificable. Ara és un fet real. El pecat original fou un acte de desobediència a Déu, però no aclareix en què existia aquesta desobediència. Algú pot pensar, sí, perquè van menjar aquell fruit de l'arbre prohibit. Bueno, això és la manera de dir-ho. Però, evidentment, tots entenem que menjar d'un fruit no és un motiu de pecat, especialment d'un pecat que condemnés a tota la humanitat. El pecat original no va existir solament en el passat. Odio si no haguessin fet. Si no ho haguessin fet ells, ho hem fet uns altres. Aviam, no ens enganyem. L'home, des que existeix la Terra, existeix el pecat. Va passar i encara passa. Tot pecat és una desobediència a la llei de Déu. Per l'autor sagrat, la tasca més important no és descobrir quin ha estat el pecat original, sinó com combatre ara el pecat en cada persona, en cada estructura, en cada època. Això és important. No, què hem de fer aquells? Quina desgràcia van fer? No. Què hem de fer nosaltres per combatre el pecat avui? Combatre el pecat, i atenció, que és un pensament que em penso que val tenir en compte, és l'origen per reconstruir el paradís. Combatre el pecat és reconstruir el paradís en el que vivien els primers homes.
Molt bé, doncs agraïdíssims per aquesta resposta.
Fantàstic.
I per un altre programa ja sabem que podem comptar amb vostès, així?
Sí.
D'acord.
Sí, sí.
Doncs moltíssimes gràcies, mossèn Sarris. Bona nit.
Bona nit.
Per aquest dijous donem per acabat el contingut d'Església d'Urgell. Gràcies per haver-nos seguit a través de les ones de Ràdio Estel. Si ho desitgen, ens retrobem amb vostès dijous vinent. Un cop més, els preguem que tinguin molta cura de la salut. Una abraçada per a tots. Adéu-siau.